Bon dia. El ple de l'Ajuntament d'Olot aprova els pressupostos i les ordenances fiscals del 2023.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Aprovem un pressupost ordinari just, just, perquè ens toca viure un any just a nosaltres i a tothom. El 2023 serà així i no hi donem més voltes, no hi ha volta de solda.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga. L'equip de govern que ostenta la majoria absoluta n'ha tingut prou amb els seus vots per aprovar els comptes, mentre que per a les ordenances fiscals ha aconseguit l'abstenció d'Esquerra. L'oposició ha mostrat comprensió davant les dificultats econòmiques del moment, però ha volgut deixar clares les seves diferències respecte del model de les propostes. De seguida coneixem els detalls dels pressupostos aprovats en el ple d'ahir a la tarda. Abans, però, avui és divendres 28 d'octubre de 2022 i repassem la resta d'actualitat en titulars.
El dia en 4 minuts.
La reducció horària de les llums de Nadal no deixarà Olot sense llum durant la nit. Des del consistori estan treballant perquè les dues línies elèctriques siguin independents una de l'altra. En alguns sectors es podran dur a terme dues instal·lacions que permetran temporitzar les dues línies elèctriques en horaris diferents.
Bueno, és a dir, la llum, el que no podem deixar és la ciutat sense il·luminar durant la nit. La ciutat està en tot el que és la il·luminació dels està feta amb línia.
Els panellets també pugen de preu. L'augment dels costos en les primeres matèries també ha afectat el sector. Aquest Tots Sants els preus pugen respecte a l'any 2021 i establiments del sector com Cal Flaquer ho han notat. Una de les mesures que han pres és apostar per les varietats clàssiques i no voler cobrir-ne en grans quantitats. Des de fa setmanes treballen en una de les campanyes més grans de l'any, juntament amb Setmana Santa i les festes de Nadal.
Sí, sí, tot ha anat pujant. El pinyó ja fa temps que està pels núvols.
La rumba serà la protagonista aquest cap de setmana a Olot. Ho fa amb una col·laboració amb el Festival Rumbesca, que portarà 3 concerts a la Sala Turín. El festival pretén difondre culturalment aquest gènere musical i des d'Olot Cultura han decidit sumar-s'hi com a seu per primera vegada.
I en aquest cas es tracta de potenciar els valors de la rumba. A més, està instigat pels mateixos que van presentar a les Nacions Unides la declaració de la rumba com a patrimoni cultural.
En esports, Mànix Mandiola continuarà un partit més al capdavant de l'Olot. L'entrenador dirigirà l'equip demà dissabte al camp del Lleida Esportiu. Ja avança que farà canvis importants a l'alineació i que asseurà a la banqueta aquells jugadors que no veuen el futbol com ell. Mandiola creu que l'equip va tocar fons contra el Terrassa i assegura que no jugarà pitjor contra el Lleida.
És la ley del futbol, ¿no? Cuando llevas una mala dinámica, sobre todo, y luego pues lo culminas con un pésimo partido como el que hicimos el otro día.
I a la contraportada, una història de vida. La vida, un any després de patir un ictus. L'olotina Mireia de Cruz, expatinadora del CP Olot, va patir aquest gran entrebanc el mes d'octubre passat. Un procés llarg de recuperació que va superar en part gràcies a la fortalesa mental i a la confiança de que tornaria a ser la Mireia d'abans. En el programa En Profunditat ha explicat com ha estat el procés de recuperació i també el que l'ha ajudat des de la seva etapa de patinadora per ser part de l'ajuda per retornar a la normalitat.
I me vaig anar a casa i ho vaig passar moltes hores. O sigui, el codi d'ictus normalment et recomanen que a la que et passa o tens algun incís, que actuïs immediatament, perquè com més temps passa, el cervell més part es veu afectada que no corre la sang.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts. Hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres. Perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Obrim el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. A En l'àmbit nacional, l'espiral de preus afluixa per la frenada de la llum, però l'IPC encara supera el 7%. L'índex de preus al consum modera el creixement a l'octubre, segons les dades avançades, i es queda en el 7,3%. Trànsit preveu la sortida de 475.000 vehicles de l'àrea de Barcelona per Tots Sants. El Servei Català de Trànsit demana planificar els trajectes i evitar les hores de més afluència, especialment el dimarts 1 de novembre a la tarda. I el PP congela la renovació del Consell General del Poder Judicial per la reforma del delicte de sedició. Els populars suspenen les converses amb el PSOE per la intenció de Pedro Sánchez de tirar endavant la reforma del Codi Penal, mentre que els socialistes demanen que es compleixi la Constitució. Ja en l'àmbit internacional, nou intent del Banc Central Europeu per frenar la inflació. Els tipus d'interès s'enfilen fins al 2% i és el nivell més alt dels tipus des del 2009. Putin carrega contra Occident i diu que el món s'enfronta a la dècada més perillosa. Els Estats Units adverteixen que hi haurà una resposta significativa si Rússia llança un atac nuclear, una possibilitat que Putin contempla en cas de defensa. I l'ocell s'ha alliberat. Elon Musk fa efectiva la compra de Twitter i acomiada 4 directius. L'empresari multimilionari Elon Musk assegura que ha comprat la plataforma per ajudar la humanitat i no pas per fer-hi diners.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps no canvia, tampoc demà, per tant, preveiem més aviat sol, algun núvol prim, després de les boires matineres, sobretot Costa Brava, Traitoral, Gironès, Baix Empordà especialment, boires altes també cap a l'Alt Empordà, la costa empordanesa, però el més destacable és que un cop s'aixequen aquests núvols baixos de la costa, la temperatura es quedarà al litoral cap als 22, 23, 24 graus, però a l'interior tornarem a passar als 25-27. Calor. Aquest dissabte continuen les temperatures altes, per tant, de 25 a 28, les més altes, estem parlant de 8 graus per sobre la mitjana, excepcional, aquest període tan llarg que portem ja més de 15-16 dies amb temperatures altíssimes. I bé, les nits fresques, hem baixat a 9 a Olot, 8 a la Vall d'en Bas, 8 a Manlleu, però en canvi al matí d'hora ja tenien 16 graus a Molló o 14 a dalt de tot el Montseny. Això ens indica que capes altes no refreda, mínimes de 5-7 graus a 2.000 metres al Pirineu, 5-7 graus positius, també altíssimes. Bé, doncs això continuarà dissabte i diumenge, en principi també farà sol, però hi ha alguna boira al matí, la temperatura ja començarà a baixar 2, 3, 4 graus més baixes. Tendència a anar refrescant, tant de dia com de nit. La setmana que ve ens ve un canvi de temperatura, ho notarem ja a l'1 de novembre, però sobretot el dia 2, 3 i 4, a partir de dimarts, la temperatura es posa ja normal de novembre, ara estem tenint temperatures de setembre, per tant, en qüestió de 2 o 3 dies haurem canviat 2 mesos el calendari termomètric. I això vol dir que notarem fred, seran temperatures que poden baixar uns 8 graus respecte al que tenim aquests dies. I la nit de la Castanyada, per tant, entre dilluns i dimarts, podria caure alguna pluja a l'interior del nord de Girona. Sembla que poc important.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim el ventall de notícies a la Garrotxa perquè el ple de l'Ajuntament d'Olot aprova els pressupostos i les ordenances fiscals del 2023. L'equip de govern que ostenta la majoria absoluta n'ha tingut prou amb els seus vots per aprovar els comptes, mentre que per a les ordenances fiscals ha aconseguit l'abstenció d'Esquerra Republicana. L'oposició ha mostrat comprensió davant les dificultats econòmiques del moment, però ha volgut deixar clares les seves diferències respecte al model de les propostes. Informa Joan Manuel Robles i Joel Tallant.
L'equip de govern d'Olot va presentar ahir un pressupost de prop de 44 milions d'euros, que representa un 5,3% més respecte de l'any anterior, apujant un 2,7% en l'àrea d'educació i un 13% en serveis socials, el previst rebaixa entre un 5 i un 10% el pressupostat per a la resta d'àrees, davant la puja de l'IPC i del preu de l'energia. Tot i així, manté en 6 milions el capítol d'inversions, amb 2,4 milions per actuacions en barris, més d'un milió dels quals per començar la remodelació del barri de Montolivet, un projecte encara no validat pels veïns. També destina 750.000 euros a iniciar la construcció de la piscina municipal coberta. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha explicat que ja no se sent preocupat pels pressupostos del 2023 perquè, tot i que tocarà estrenyar-se el cinturó amb la despesa ordinària, tenen una oportunitat pel que fa a les inversions.
Aprovem un pressupost ordinari just, perquè ens toca viure un any just a nosaltres i a tothom. El 2023 serà així i no hi donem més voltes, no hi ha volta de solda. Però, en canvi, afrontem un pressupost d'inversions que fa il·lusió. I ho l'aprofitem i l'aprovarem d'aquesta manera perquè realment aprofitarem tot allò que en aquest moment estan posant diversos agents externs a la nostra disposició.
Junts per Catalunya ha fet servir la majoria absoluta per aprovar inicialment el pressupost, però no ha obtingut més que vots contraris en la votació. L'oposició ha deixat clar que es troba allunyada del govern municipal pel que fa a les receptes que calen a la complicada situació econòmica.
Des de la CUP, la regidora Adriana Roca ha trobat a faltar una taxa pels camions que travessen la ciutat i ha lamentat que no s'hagi apostat per la tarificació social.
I era la possibilitat de fer pagar els camions que travessessin i usessin l'avinguda Sant Jordi. Sabem que no és possible aplicar-se al moment, només faltaria, però sí assentar-nos i treballar i mirar si era viable aquesta proposta, no descartar-la ja des de l'inici. Independentment del nostre sentit de vot, avui s'aprovaran aquestes ordenances fiscals, amb el poc o molt que hagin pogut introduir o matisos que hagin pogut fer, però el que sí que considerem és que els hi falta un impuls, un verdader impuls revolucionari, que seria la tarifació social.
Des d'Esquerra, la regidora Yolanda Suescun ha dit que no es poden carregar més impostos als ciutadans i que caldria apostar per un sistema més igualitari.
Nosaltres entenem que és de responsabilitat buscar l'equilibri per dotar de fons públics el consistori i a la vegada repercutir el mínim possible en la capacitat adquisitiva de tots els olotins i olotines. No podem carregar, efectivament, més impostos als ciutadans o ciutadanes, sinó que el que hauríem de fer és buscar mecanismes que s'hauria de fer, intentar acostar amb un sistema tributari molt més igualitari, molt més proporcional i molt més just.
El PSC, en canvi, aposten per una congelació d'impostos davant la delicada situació de les famílies. Ho ha defensat el regidor Jaume Mir.
Creiem que és de rebut, com a mínim, una congelació de l'increment d'aquestes taxes, d'aquests impostos, d'aquests preus públics, d'aquesta fiscalitat en general, per part de l'Ajuntament, com han fet molts ajuntaments aquest any. Vull dir que no és una cosa que sigui innovadora, sinó que precisament aquest any, no en anys de pandèmia, que segurament feien falta recursos municipals per ajudar les famílies i els negocis més vulnerables, però sí ara en aquest moment hi ha hagut molts ajuntaments que han decidit fer una congelació d'aquestes puges.
En aquest sentit, la regidora d'Hisenda, Montserrat Torres, ha recordat que l'Ajuntament ha repercutit només una tercera part de l'increment en els ciutadans, mentre que la resta l'assumeix l'Ajuntament i veu perillós prometre no pujar impostos en un context tan canviant.
Jo el que fem és l'Ajuntament contenir-nos i fer contenció amb la despesa i aquestes dues terceres parts aportar-la a l'Ajuntament. Què ens hauria agradat més nosaltres dir no pugem impostos, perquè això agrada a tothom, que quan vostè diu que en la seva campanya electoral va dir que no pujaria impostos, la veritat que és molt arriscat això, molt arriscat si és que s'ha de complir, perquè en 4 anys no passen moltes coses, però moltíssimes, perquè en un any, ja veig el que ens ha passat ara aquest any que estem vivint, el 2022, qui es pensava que ens apujaria tant els costos energètics? Què tenim que fer, doncs? Pagar els llums de la ciutat?
Les ordenances fiscals per al 2023 estan marcades pel manteniment de les bonificacions i algunes novetats, com ara la pujada de l'IBI d'un 3,5%, aplicant només un terç de l'IPC, i la puja del 6% de la taxa d'escombraries, seguint el mateix criteri. Es gravarà més també amb l'IAE a les grans superfícies i a les entitats bancàries un 94% més per cada caixer automàtic que instal·lin a la via pública. Els quarts pressupostos i les ordenances fiscals d'Olot del mandat han quedat aprovats inicialment amb la majoria absoluta de l'equip de govern de Junts, si bé no han recollit el suport explícit de cap dels grups de l'oposició.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I tornem a Olot perquè ja comença a arribar l'època de Nadal i la reducció horària de les llums de Nadal no deixarà Olot sense llum durant la nit. Des del consistori estan treballant perquè les dues línies elèctriques siguin independents una de l'altra. En alguns sectors es podran dur a terme dues instal·lacions que permetran temporitzar les dues línies elèctriques en horaris diferents. Olot no es quedarà a les fosques. Des de fa anys que les llums de Nadal són dependents de la línia elèctrica que il·lumina la ciutat. Enguany, la crisi energètica ha provocat que l'Ajuntament prengui mesures per afavorir l'estalvi energètic, com apagar les llums de Nadal una hora abans que altres anys. Això, que permetrà reduir-ne el 15% del consum, provoca que s'hagin de buscar solucions perquè un cop s'apaguin les llums de Nadal no ho faci la resta de l'enllumenat de la ciutat. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
No, és a dir, el que no podem deixar és la ciutat sense il·luminar durant la nit. La ciutat està en els, tot el que és la il·luminació dels, està feta en línia, és a dir, de qualsevol carrer els fanals estan connectats els uns amb els altres, hi ha diferents sectors i els llums es connecten en aquest sistema elèctric i, per tant, quan s'engega l'enllumenat de fanals, doncs s'engega.
La solució més pràctica per tal que cap línia elèctrica depengui d'altra seria fer una instal·lació a part en cada sector de la ciutat per a les llums de Nadal. Una instal·lació que suposaria un elevat cost econòmic i que, segons el mateix Berga, no és viable a totes les zones de la ciutat.
En alguns casos sí que és possible fer-ho amb horaris diferents. Garantir que això pot passar a tota la ciutat no és possible i suposaria un cost molt important per l'Ajuntament haver de fer dues instal·lacions elèctriques que poguessin temporitzar en hores diferents. Allà on és possible ho farem, allà on no ho sigui doncs, haurem de continuar doncs, com altres anys.
Enguany l'encesa de llums de Nadal a Olot serà el 25 de novembre al centre de la ciutat i una setmana més tard en els accessos al centre i en els barris que no tenen cap objectiu comercial, com si ho té al centre de la ciutat. Les llums de Nadal s'apagaran els dies laborables a les 10 de la nit i els caps de setmana a 2:15.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. La demarcació de Girona ha tancat el tercer trimestre amb 4.500 aturats menys, segons l'enquesta de població activa que fa l'INE en comparació amb el trimestre anterior. Aquestes xifres porten també una caiguda de la taxa d'atur d'un 1,02%, quedant-se als 7,24 punts percentuals. Tot i així, en l'últim trimestre ha caigut la població activa a la demarcació durant el tercer trimestre, que ha passat a tenir 404.800 persones. Per altra banda, el sector serveis és el que ocupa més gent i més llocs de treball. Durant els mesos d'estiu, un 72,3% dels treballadors en actiu de les comarques gironines tenien feines d'aquest sector. Comissions Obreres ha denunciat mala praxi en la contractació dels monitors que havien de cobrir l'hora de lleure durant les tardes de setembre. El sindicat ha exposat un cas particular en què una monitora va treballar durant dues setmanes sense estar donada d'alta a la Seguretat Social i l'empresa va fer la gestió el dia que s'acabava el contracte després de diverses pressions. Des de Comissions Obreres asseguren que hi ha molts altres casos com aquest, però pocs arriben a Inspecció de Treball i per això animen els afectats a denunciar-ho. La responsable d'Educació de Comissions Obreres a Girona és Esther Setorres.
Però que hi ha hagut errors, sí, i que el departament hauria d'haver sigut conscient de que el que estava contractant i el que estava fent, que estava contractant una hora per 26 dies, jo crec que també hauria de ser conscient.
Per altra banda, des de Comissions Obreres apunten que els monitors haurien rebut entre un 8% i un 10% menys del preu previst i estipulat pel Departament d'Educació. Els cinemes Arinco de Palamós al Baix Empordà baixaran la persiana aquest diumenge. En un comunicat asseguren que la pujada del preu de l'energia i la poca influència de públic han fet que sigui totalment inviable continuar amb el projecte cinematogràfic. També agraeixen el suport i l'ajuda que han rebut per intentar evitar el tancament que se suma als del Venice a Girona. I ara arriba ja la tardor amb els panellets i les castanyes, que també pugen de preu. L'augment dels costos en les primeres matèries també ha afectat el sector. Aquests tots sants els preus pugen respecte a l'any 2021 i establiments del sector, com Cal Flaquer, ho han notat. Una de les mesures que han pres és apostar per les varietats clàssiques i no voler cobrir-ne en grans quantitats. Des de fa setmanes treballen en una de les campanyes més grans de l'any, juntament amb Setmana Santa i les festes de Nadal, informa Roger Isern.
Aquest proper dimarts se celebra Tots Sants, el conegut com a Dia dels Difunts. A Catalunya, durant aquests dies, Canàries, una de les grans tradicions i més dolces són els panellets. És una tradició dolça i alhora que any rere any va a l'alça pel que fa als preus. En un context on el cost de les primeres matèries és molt elevat, el sector de les fleques i les pastisseries noten en aquesta campanya de Tots Sants que els preus han de pujar per no perdre més diners. Un fet que comerços com a Cal Flaquer han notat. El seu responsable és Xevi Masoliver.
Sí, sí, tot ha anat pujant. El pinyó ja fa temps que està pels núvols, la farina d'ametlla i llavors els productes doncs, que s'elaboren. Tot ha anat pujant, la llum ha pujat moltíssim. És un producte que s'ha mantingut sempre a la part alt.
Establiments com Cal Flaquer han pres aquesta mesura davant aquest increment de preus. Han optat per elaborar els panellets més clàssics com el de pinyons o el de coco i no optar per altres varietats que comporten més despeses i encara més hores de feina.
Bueno, nosaltres fem les més clàssiques de pinyó, d'ametlla, de coco, de cafè... I a part d'aquí ja no ens movem massa, perquè estem molt enfeinats. I això, com que és una cosa tradicional, doncs si hi ha dos o tres classes a la taula, doncs ja queda força bé.
Fer panellets no és una feina que es faci en un dia. Xevi Masoliver explica que fa ja unes quantes setmanes que hi treballen.
Sí, nosaltres ho vam començar ja fa 15 dies. Ja alguns establiments ens en demanaven de restauració i així... i que es comencessin a veure ja, saps, a l'aparador i a la botiga, allà a les estanteries, però el cap de setmana fort és aquest i el dia 1.
Tots Sants tornarà a estar protagonitzada per les taules amb panellets. Des de Cal Flaquer esperen repetir el número de vendes dels anys anteriors i que la pujada de preus no afecti els consumidors.
Anoche de la guaya no John, le dije a mi Lola, anoche de la guaya no ten, pa' que no quede sola.
La rumba serà la protagonista aquest cap de setmana a Olot. Ho fa amb una col·laboració amb el Festival Rumbesca, que portarà 3 concerts a la Sala Turín. El festival pretén difondre culturalment aquest gènere musical i des d'Olot Cultura han decidit sumar-s'hi com a seu per primera vegada. Perpinyà, Olot i Girona. Aquestes són les 3 seus que té a hores d'ara el Festival Rumbesca. Olot s'estrenarà a partir d'aquest cap de setmana com una ciutat més d'un festival que no té una seu física, però que vol transmetre els valors de la rumba per França i Catalunya. Aquest gènere musical esdevé una eina de cohesió social i de dinamització cultural. Un dels objectius principals que tenen des de l'àrea d'educació i cultura d'Olot és difondre la rumba, que cada vegada evoluciona més. El director de la programació musical d'Olot Cultura és Jordi Serrat.
I en aquest cas es tracta de potenciar els valors de la rumba. A més, està instigat pels mateixos que van presentar a les Nacions Unides la declaració de la rumba com a patrimoni cultural. I és un festival que en aquest cas passarà entre Perpinyà, Olot i Girona.
Aquest cap de setmana la rumba farà bategar la Sala Turín. El primer concert serà la doble actuació amb l'artista Juni Tropico, amb el seu primer disc dedicat a la rumba catalana, anomenat Liquen. Immediatament després serà el torn de la rumba francesa amb el grup La Cargan Passé, amb una barreja de hip-hop, música gitana, música oriental, rumba i música francesa. Per tancar el Festival Rumbesca a Olot hi haurà l'actuació de Tato Van, una proposta de rumba nord-catalana, on presentaran el seu nou treball anomenat Rumba Son.
Una, més curiosament, dues són de rumba francesa, quan a França faran les de rumba catalana. Llavors tenim un concert de rumba mestissatge, que és una de les vessants més àmplies que de la rumba. Xarango mateix feia rumba. Llavors farem un de rumba molt clàssica, el diumenge a la tarda, amb Tato Van.
El Festival Rumbesca celebra la seva primera edició a Olot. Ho farà a la Sala Torino el dissabte amb Tropico i la Caravan Passé a les 10 de la nit i el diumenge serà el torn de Tato Van a 6:45 de la tarda a la mateixa ubicació. Les entrades es poden comprar per la web olotcultura.cat o a taquilla el dia de concert.
Que pare estudiado, hermano, que si tú tienes cuchillo, yo también tengo mi tola y tele, 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 pau, 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 que me chiquito, pau.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Mànix Mandiola continuarà un partit més al capdavant de l'Olot. L'entrenador dirigirà l'equip demà dissabte al camp del Lleida Esportiu. Ja avança que farà canvis importants a l'alineació i que asseurà a la banqueta aquells jugadors que no veuen el futbol com ell. Mandiola creu que l'equip va tocar fons contra el Terrassa i assegura que no jugarà pitjor contra el Lleida, informa David Planella.
Mànix Mandiola és a la corda fluixa, però de moment aguanta. Ell mateix confirma que ha parlat amb el club i que ha rebut la confiança per continuar un partit més.
A mi el club m'ha transmitit confiança, Y estoy en ello, o sea que ellos creen que puedo revertir la situación, o bueno, que si alguien lo puede hacer, lo voy a hacer yo, pues yo por mi parte lo voy a intentar, o sea, no, es mi trabajo y llegaré hasta donde pueda, claro.
Mandiola s'asseurà a la banqueta del Camp d'Esports de Lleida aquest dissabte, només pensa en la victòria i per aconseguir-la diu que confiarà en aquells jugadors que entenguin el futbol de la mateixa manera que ell. Reconeix que hi ha futbolistes al vestidor que no confien en els seus mètodes.
La manera de entender el futbol que tengo yo y la manera de entender el futbol que tienen algunos no cuadra. Entonces yo a mí no me queda otra que ir con los que cuadran conmigo.
I per això avança que hi haurà canvis importants a l'alineació.
Hay que cambiar cosas. Cuando algo no va bien, hay que cambiar cosas. No es cuestión de culpables. Es cuestión de que si de esta forma no sale, pues habrá que buscar otra. Tienes que buscar alternativas en jugadores que menos afectados psicológicamente, o sea, gente que tenga más ganas de participar. O sea, quiere decir que igual han jugado menos, pero dar una vuelta a gente que tenga ilusión, gente con ganas de hacer cosas.
I espera que els canvis a l'alineació es tradueixin en un altre canvi.
Un cambio de mentalidad, de jugar más juntos, de un cambio hacia la solidaridad del equipo, o sea, de jugar por libre a jugar juntos y sobre todo, no sé, pues igual he intentado transmitir cosas que yo daba por hecho, que en el mundo del fútbol ya existen, Pero es mentira, no existen, te das cuenta que no existen. Gente que tiene más de 30 años y no sabe a cuántos metros está el punto de penalti. Hay gente que practica un deporte y no sabe ni las bases. Pues si este lleva jugando 20 años de profesional, pues no hay manera, chico.
L'únic jugador que Mànix Mandiola ha confirmat que serà titular és Uri Ayal. El central torna a l'equip després de complir un partit de sanció i el tècnic reconeix obertament que el van trobar molt a faltar contra el Terrassa.
Muy importante. El otro día nos pinta la cara en un córner, nos rematan a... Es que no teníamos nadie que tuviera ni 1,80. No tenemos poder. Es un dato objetivo. El otro día tenemos 4 defensas. Y metimos a Aymar, que bueno, ya lo visteis, prácticamente no ha jugado, está lesionado, sin ritmo de competición, tuvo que salir por necesidad del equipo, no estaba para jugar un partido, pero tuvo que jugar, no teníamos más, y lo sufrimos.
Contra el Lleida Esportiu aquest dissabte, Mandiola espera veure un Olot més valent i més competitiu. De fet, està convençut que el seu equip millorarà perquè diu que ve de tocar fons.
Los errores puntuales ya nos empezaron a penalizar y nos vinimos abajo. Y no porque la gente no corriera, la gran mayoría, no todos, la gran mayoría corrió mucho. Pero no por falta de actitud, nada, llega un momento que no sabes por dónde te están disparando. Es una cosa, yo creo que hemos tocado fondo, yo creo que peor que el otro día no vamos a jugar. Estoy seguro, no sé qué va a pasar en Lleida, pero que peor que el otro día no vamos a jugar.
I per últim, el tècnic d'Eibar envia un missatge d'agraïment a l'afició. Destaca el respecte que va sentir diumenge, tot i el 0-3 en contra de l'estadi municipal.
El partido que hicimos, no oír un silbido, no oír una... Eso es digno, para un entrenador eso es la gloria. O sea, el respeto que mostró la gente no es normal en el fútbol. Y fíjate que la gente tenía motivos para estar decepcionado.
Mànix Mandiola espera donar una alegria a l'afició aquest dissabte al Camp d'Esports de Lleida, on l'Olot, penúltim classificat amb 5 punts, es veurà les cares amb el Lleida Esportiu, desè amb 10 punts. El partit corresponent a la 9a jornada de Segona Federació es disputarà a les 7 de la tarda i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 6.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits. Sense límits.
I a la contraportada d'avui l'informatiu de divendres, dia 28 d'octubre, la vida un any després de patir un ictus. L'olotina Mireia de Cruz, expatinadora del CP Olot, va patir gran entrebanc el mes d'octubre passat. Un procés llarg de recuperació que va superar en part gràcies a la fortalesa mental i a la confiança de que tornaria a ser la Mireia d'abans. En el programa, en profunditat, ha explicat com ha estat el procés de recuperació i també el que l'ha ajudat de la seva etapa de patinadora per retornar a la normalitat.
Viure és urgent, és el lema de vida de la Mireia de Cruz, una noia olotina de 20 anys que fa poc més d'un any va patir un ictus. A Ràdio Olot publicàvem el 3 de novembre de 2021 la notícia del fet quan la Mireia estava pendent d'una operació i de començar el procés de recuperació. La part esquerra del seu cos va ser l'afectada quan en un moment d'una nit de festa de dissabte va notar els primers símptomes. Va marxar a casa a descansar i l'endemà l'afectació seguia igual. En declaracions al programa En profunditat de Ràdio Olot, la Mireia explica com va ser aquell moment.
I me vaig anar a casa i ho vaig passar moltes hores. O sigui, el codi d'ictus normalment et recomanen que a la que et passa o tens algun incís, que actuïs immediatament, perquè com més temps passa, el cervell més part es veu afectada que no corre la sang. Llavors, clar, jo vaig anar a dormir tan tranquil·la, pensant, bueno, poder has begut massa, poder t'ha afectat alguna cosa massa, perquè en aquell moment una persona de 20 anys, jo en el meu cas sí que havia tingut, per exemple, la meva àvia, que sí que havia patit un ictus i sabia una mica els símptomes i les evidències, però en aquell moment, un dissabte a la nit, a les 2 de la nit, no hi penses en cap moment en què te pot estar passant això.
Superar malalties, moments difícils o altres fets de la vida no és gens fàcil. Un ictus normalment no perdona i pot deixar la persona amb seqüeles. Per sort, en el cas de la Mireia, la total normalitat ha tornat a la seva vida gràcies al suport de professionals sanitaris, família, amigues i amics i sobretot de la seva pròpia fortalesa. Uns valors que durant la seva etapa de patinadora el Club Patinatge Artístic Olot va aprendre i que durant la recuperació de l'ictus l'han ajudada.
Així de la que ja veig que ja no he de pensar tant en aixecar el braç, que ja s'aixeca una mica quan jo ho dic, i així sí que comences a dir, va, doncs acaba d'aprofitar amb, jo què sé, amb la motricitat fina, que a vegades és l'últim que es recuperi, que és el que més costa. Llavors, doncs va, que si ja has pogut canviar o ja has millorat, va, ara acaba de fer l'últim apretón, que vulguis o no, és el que tu deies en relació al patinatge. El patinatge de tota la vida sempre ens han ensenyat que ja sempre podem i que hem d'anar fent passets a passets, però que a la que bé, alguna cosa no va del tot bé o així, apretar encara més. I això poder és un valor dels quals m'ha ensenyat el patinatge.
I quan passes per una situació així, el després com és? La Mireia explica que valora molt més les petites coses i fa una referència per no deixar-la d'escoltar.
Home, en el meu dia a dia no m'ha canviat allò res, res així en general molt gros, però sí que és cert que d'aquestes coses dolentes, experiències dolentes que vius, els humans som tan, no sé com dir-ho, tan tossuts que fins que no et passa una cosa d'aquestes tan heavy, tan dur, doncs no t'adones que a vegades valores molt més les coses petites. Jo què sé, el fet de caminar és un acte que el tenim supernormalitzat, però per exemple jo anava a Goodman i veia gent que no caminava i clar, dius, ostres, doncs és superimportant. I les petites coses que a vegades no es donen importància, doncs passar un ictus o passar un cert d'operacions, un cert de coses, et fa dir, bueno, doncs poder sí que hem de ser agraïts a la vida per estar com estem o per tenir la gent que tenim o per tenir la casa o per tenir el treball o per tenir la feina o coses d'aquestes.
Després d'aconseguir grans èxits com a patinadora, la Mireia de Cruz celebra el seu millor títol, haver superat un ictus amb valentia i ara poder explicar amb total fermesa.
I això és tot a l'informatiu del migdia d'avui divendres, dia 28 d'octubre de 2022. Recordeu que podeu seguir informats a la nostra pàgina web a radiolot.cat i ampliarem també més informació a l'informatiu del vespre.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.